Al matí, amb Raquel García.
Algunes persones pensen que el sexe està sobrevalorat en una relació, mentre que per uns altres existeixen moltes raons per les quals és fonamental. El sexe és una part important en la vida de la parella, encara que no per a tots té la mateixa importància. En realitat, molts dels problemes que sorgeixen a les parelles tenen el seu origen precisament en la importància que li donen al sexe o en la quantitat que cadascun necessita. Bon dia, Laura.
Bon dia, Raquel.
Amb ganes de començar una setmana més?
Una setmana més en marxa.
Jo t'haig de dir que la veritat és que em sorprenc cada setmana de les preguntes dels nostres oients, eh?
Jo t'he de dir que també.
Vinga, va, doncs comencem. Primer de tot, com sempre, recordem quin és el telèfon on els nostres oients poden demanar i fer arribar les seves consultes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Comencem amb la primera pregunta.
¿Cuál es la edad promedio en que los jóvenes inician en el sexo?
Bueno, la veritat és que això ha baixat molt últimament i espero que no hi hagi cap pare amb adolescents massa hipocondríac a prop, perquè estem parlant de que ara els nanos es comencen a iniciar a partir de 13 anys. No et diré que sigui la mitjana ni de bon tros, perquè una mitjana sigui de 13 vol dir que n'hi ha de 11 i n'hi ha de 18. Però sí que és veritat que comença a ser com relativament freqüent amb 13-14, que són edats que en unes altres èpoques culturals o històriques ens hauria semblat inverossímil, no? Amb la qual cosa és important que de molt, molt petits comencem a parlar de sexualitat, perquè la tecnologia també fa que ells tinguin accés a el que és sexualitat i continguts sexuals explícits de molt, molt aviat. Ells s'inicien, pel que diuen les últimes estadístiques, això, cap als 13-14, i també hi ha estadístiques que diuen que a partir de 9 i 10 anys estan veient porno de forma voluntària o involuntària, així que així ho deixo, i si algú té una altra pregunta, que la faci.
Clar, és que això és interessant, eh? És un tema que normalment doncs, és recurrent, que va sortint més d'una vegada en alguna secció. A quina hora, no? a quina edat han de començar els joves a iniciar-se en el sexe? I clar, a mi el que em sorprèn és que comencen cada cop més joves i no sempre tenen la informació necessària, no?
De fet, jo a vegades dic que tenen més desinformació que nosaltres, no? O que la gent d'altres generacions. Si ens anéssim a l'altre extrem i ens anéssim fa 40 anys, que la gent no sabia absolutament res, abans era tot com assaig i error. Jo començo i provo i el que m'agrada ho torno a fer i el que no m'agrada no, no? I hi havia molta por, molta desinformació i realment potser les coses es feien amb un altre ritme per aquesta por, no? I ara estem a l'altre extrem, ara hem perdut la por, creiem tenir informació, perquè és el que jo deia, no? Perquè l'accés a contingut sexual és explícit a qualsevol telèfon mòbil i això fa que tinguin la sensació de tenir informació i de saber com s'han de fer les coses quan això és ficció i la informació no la tenen, i l'educació i els hàbits de tenir paciència, d'esperar el moment, de respecte, moltes vegades fallen i això és una bomba de rellotgeria.
I moltes vegades fins i tot de descoberta del propi cos, no? Dels canvis. És una època complicada, l'adolescència, i a mi el que a vegades em genera una mica neguit és perfecte. Hem de tenir relacions, cadascú a l'edat que, no, que cregui convenient, però sobretot no hem de perdre la virginitat per pressions o per pors o per condicions dels altres. I a vegades aquesta adolescència, a vegades dius, estàs preparada realment o no? O potser, doncs,
jo penso
aquella pressió,
que,
no?, que a vegades...
Sí que és veritat que és important estar preparat, no? Però jo penso que si ens pregunten si estàvem preparats la nostra primera vegada, la gran majoria de gent potser direm que no. És difícil aquesta seguretat de dir jo estava preparat, no? Ostres, això és una maduresa que difícilment es té, no?, en etapes en què estàs començant amb relacions, perquè també depèn una mica, no? Vale, jo vull que sigui algú especial, però, ostres, aquest algú especial, quant temps em durarà d'especial, no? I llavors són moltes coses. El que sí que és veritat és que l'adolescència és un moment de canvis físics, emocionals, canvis inclús això, no? De creences, canvis de valors. I penso que en edats tan joves el que pot passar és que ni et coneguis a tu mateix suficient com per saber si allò que estàs vivint ho estàs vivint des de la voluntat o des de la pressió social o la pressió de grup o de la pressió de la parella amb la que estàs, no? I aquest és una mica el risc de les edats més properes a la infantesa, no? Que ja no sé massa definir on comença una cosa i on acaba l'altra.
Totalment. Vinga, continuem, que tenim moltes més preguntes.
Com seria tenir una relació sexual sana?
Bé, aquesta la feia molt temps, que no parlàvem de salut. La veritat és que una relació sexual sana és aquell... que tenir una relació sexual sempre que tu vols, amb qui tu vols i com tu vols. Això seria una relació sana. A partir d'aquí no hi ha pràctiques més o menys sanes, sí, n'hi ha de segures, hi ha pràctiques amb més risc i pràctiques amb menys risc, però una relació sexual sana seria realment una relació consensuada, de mutu acord, i que estiguem gaudint i disfrutant i no patint-la perquè hi ha coses que no ens agraden o perquè no s'està fent servir les mesures de protecció necessàries o qualsevol altra cosa que tu et fa estar patint, no? Una sana seria consensuada i plaent. I a partir d'aquí tota la resta són al·licients i una mica d'espècies.
Molta confiança, també. Sempre. Molta admiració. Continuem, que tenim moltes consultes un dilluns més.
¿Los matrimonios a partir de los 40 años siguen practicando el sexo anal?
Bueno, la veritat és que aquesta pregunta m'encanta, perquè és com donar per suposat que tots els matrimonis abans dels 40 sí que el practiquen, o sigui, comencem molt bé. Llavors, el sexe anal, com qualsevol altra pràctica, no té una edat, vull dir, tu pots practicar sexe anal abans dels 40, després dels 40, i no hi ha d'haver cap problema, no? Jo, sense tenir números a les mans, m'atreviria inclús a tirar, que potser és al revés. Jo m'atreviria a tirar que el sexe anal a vegades és més d'una relació més madura i de, bueno, estem trencant la rutina i provem d'altres coses, o fins i tot, mira, he perdut més sensibilitat vaginal, doncs perquè el meu sòl pèlvic després de no sé quants parts no està tan bé com estava i provo, doncs, la sensibilitat anal. Vull dir que penso que és una pràctica que no té edat, i que tant és, no? Si és més jove o més gran, sempre i quan, com hem dit moltes vegades, el sexe anal és més delicat que el vaginal, no és una mucosa, hi ha d'haver entrenament, hi ha d'haver pràctica, hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver relaxació i que tots dos vulguin, no? Però, bueno, això de l'edat ha sigut com molt, molt divertit. Tant de bo tothom ho hagués provat abans dels 40 i a partir d'aquí decidissin, no? Vull dir, bueno, una pràctica més.
És que jo crec que hi ha molts mites i molts tabús, no?, respecte al sexe anal.
És terrible. El sexe anal, de fet, bueno, no, hi va haver una època en què quedava com molt clar que això es feia fora de casa perquè les dones decents no practicaven sexe anal, no? O sigui, és veritat que culturalment pues, és una pràctica molt, molt tatxada de bruta, no? Pel que fa a homes que tenen sexe anal, evidentment se'ls tatxa directament d'homosexuals quan no deixa ser un punt de plaer en homes homosexuals, heterosexuals o persones no binàries. Realment és un punt de plaer ple de terminals nerviosos per qualsevol tipus de gènere. I és un tema de treure estereotips, no? És una zona que tenim aquesta sensació de que és bruta, però depèn molt pues, també de la teva higiene, no? Amb una bona higiene no té per què ser especialment brut. Jo sí que diria que possiblement per sexe anal no hi ha risc d'embaràs, i això és cert, però jo sí que faria servir preservatiu sempre per doble motiu. Primera, per el que jo deia, perquè és una més fàcil que hi hagi petites ferides o amb la qual hi ha més risc d'infecció en cas de que la persona amb la que estiguem tenint sexe tingui una infecció. I també al revés, no? La zona fecal evidentment està plena de bactèries i a vegades es veuen infeccions d'orina en homes per practicar sexe anal.
Imagina't.
Vull dir que sí que és veritat que en aquest cas la infecció pot ser bilateral i no cal que sigui ni tan sols transmissió sexual, però sobretot per evitar també no això, no? I quan hi ha sexe anal després una bona higiene, perquè si no també és fàcil que tota la bactèria anal vagi a zona pues, vulvar o i augmentar el número d'infeccions d'orina.
Clar que sí. Com sempre en aquesta secció recomanem l'ús de preservatiu, és vital, encara que no hi hagi risc de quedar-te embarassada, sí que és necessari doncs, utilitzar doncs, aquest tipus de mitjà anticonceptiu per al tema de les malalties infeccioses, evidentment. També hi ha molts mites, com per exemple doncs, que sempre fa mal.
Mira, jo, la gent que va seguint el programa m'ho heu sentit dir moltes vegades, no? El sexe no ha de fer mal en cap de les seves pràctiques, no? Excepte el sadomasoquisme, que evidentment el dolor està implícit. Però en qualsevol penetració no hi ha d'haver dolor, no? Ni en penetració vaginal, ni en penetració anal, ni en penetració oral. O sigui, realment, si hi ha dolor és que estem fent alguna cosa malament. En sexe anal el problema és que hi ha molta gent pues, que ve d'estereotips també o fa servir directament un arnès o directament volen fer una penetració anal sense que hi hagi una preparació, un entrenament. una relaxació suficient, i això és risc de dolor, risc de fissures. Però el que sí que està clar és que si t'està fent mal, estàs fent alguna cosa malament. O sigui, això de que el sexe anal fa mal, traiem-ho també una miqueta del cap. Si ho hem de fer és perquè ens agrada i perquè ens dona plaer. Uh-huh. Però si ens ha de fer mal, o estem fent alguna cosa malament, o només la pràctica a nosaltres ens agrada i allò no està fet per nosaltres. Vull dir que el dolor en penetració ni anal ni vaginal no és normal.
Estigueu relaxats i relaxades, com diu sempre la Laura. Un altre mite o prejudici és que ningú el gaudeix, no? Només qui penetra.
Error, perquè a més és el que us deia, no? Hi ha moltíssimes terminals nervioses, és una zona plaent tant a nivell masculí com a nivell femení. A nivell masculí, fins i tot, és la zona on ens permet tocar doncs, el punt prostàtic, que seria el punt P, que seria el símil a punt G femení, o sigui que realment és una zona altament erògena pels homes que ho viuen amb relaxació, i per dones també és una zona molt vascularitzada, molt innervada, que realment és una zona de plaer també des de la relaxació. No? Jo conec moltíssimes dones que és el que deia, no? Que inclús tenen a partir de certa edat i per aquest problema de sòl pèlvic a vegades tenen inclús més plaer anal que vaginal.
També hem de dir que hi ha un altre mite que és quan es fa bé a tothom li acaba agradant i suposo que com en el sexe, no? I com en tota la vida, no a tots ens agrada el
no,
mateix.
No hi ha mai res que li agradi a tothom, ni a tothom li agraden les maduixes ni a tothom li agraden les cireres. Vull dir, sí que és veritat que cal que els dos vulguin per provar-ho, que és veritat que cal aquest entrenament per gaudir-lo, però això no treu que t'agradi i t'hagi d'agradar, no? Si, bueno, jo a vegades he sentit, no? I les frases, jo penso que la frase fulminant és forat de sortida i no d'entrada, doncs, bueno, si la gent que té clar això ho té clar, ja està. O sigui, si és de salida, és de salida, ja està. I si jo tinc clar que no és una zona que a mi em motivi o que a mi em vingui de gust, pues no m'agradarà, és que és el que dèiem, no? El coco és l'òrgan sexual més potent. Si a mi no m'agrada que em llepin els peus, pues no m'agradarà, per molt que ho intentin, no? I el sexe anal no només no m'agradarà, sinó que em farà mal i patiré molt, perquè a més és una zona que no només no és plaent, sinó que quan es fa en males condicions o amb el rebuig interior aquest és altament dolorosa.
Doncs això, que no us sentiu culpables o estranys, que si no us agrada, doncs no us agrada, i si us agrada, perfecte, endavant. No. I hem fet aquí aquestes quatre recomanacions.
Sí, perquè a més em fa molta gràcia, perquè a vegades és com, ara ja hem fet això, toca una altra cosa, no? Que a vegades per trencar la rutina sembla que s'hagin d'anar fent passos, com si fos una cursa d'obstacles, no? Ara ja hem passat el sexe vaginal, hem de passar a l'anal, i després haurem de passar a l'intercanvi, i després hem de passar, no, és que aquí no hi ha fases a passar, no? Cadascú té el seu ritme i es queda on vol o fa el que vol i fa el que li agrada, no? Que a vegades és com, home, però és que això ja ho tenim superat, anem de fer una altra cosa. Bueno, o no, a mi pot agradar menjar maduixes cada dia, no? No cal que em passi a les cireres.
Doncs vinga, va, que tinc curiositat per la propera pregunta.
Quina seria la freqüència adequada, en funció també de l'edat, per fer, bueno, per fer l'amor, diguem-ne, una X vegades a la setmana?
Vol tenir el càlcul, eh?
Aquest noi com a mínim és matemàtic o estadístic.
Sí.
La veritat és que la freqüència és la que vosaltres determineu, no? Quan parles de fer l'amor, estàs saltant-te tota la part d'autoestimulació, amb la qual aquesta suposo que la controles tu, no cal que jo et digui la freqüència, el deus tenir clara. I per la resta, doncs, dependrà de les vegades que la persona amb la que estàs vulgui o tinguis les oportunitats de lligar. Vull dir, realment no hi ha una freqüència normal o anormal, el que és important és que sigui la mateixa freqüència pels dos membres de la parella o de les parelles, perquè evidentment el problema normalment està en que en la gran majoria de relacions un té més desig que l'altre, i això és el que s'ha de negociar, no? Jo he dit un té més desig que l'altre, independentment de gènere, no he dit qui, perquè a vegades també hi ha molts estereotips de qui és el que té més desig i qui en té menys, i és un altre gran fallo i error que no ens hauríem de permetre. L'important és, jo tinc ganes tres cops per setmana, doncs per tu és normal tres cops per setmana. Clar, tu, jo dic setmana perquè ho has dit tu, però i si són dos cops al dia o un cop al mes, doncs tampoc passa res, la teva freqüència és la normal i és bona i és sana. A partir d'aquí cal que amb la persona que estàs estigui d'acord amb tu i ja està. I llavors que les condicions siguin adequades per poder portar a terme tots aquests cops per setmana que us semblen la mar de normals. Perquè, clar, si jo estic amb parella però no vivim junts i a mi em sembla supernormal cada dia i amb ell també, però resulta que no vivim junts i ens veiem un cop al mes, doncs ja podem tenir com a normal un cop per dia que no serà viable, no? Amb la qual aquí una mica de sentit comú, menys matemàtiques i més pràctica, perquè si no, no anem pas bé.
Exacte. Bé. Fora els números, no? que és igual segons la setmana,
i, això sí,
i millor la qualitat que no la quantitat. No?
També. I que els que toquin siguin bons,
exacte,
perquè si no, no cal que toquin.
Exacte, perquè llavors potser fas un, però el recordaràs tota la setmana.
Aniríeu al llit amb algú que acabeu de conèixer de festa?
Bueno, si aquesta persona... De fet, la pregunta que t'hauries de fer no és si ho faria jo o si ho faria la Raquel, sinó si ho faries tu. De fet, la història està aquí. Si la persona amb la que tu acabes de conèixer de festa et dona la suficient confiança, ets capaç de parlar amb aquesta persona i tenir clar que fareu servir els mètodes de precaució que vulgueu, o que si tu dius fins aquí, serà fins aquí, i l'altre també té clar que tu no l'atacaràs com un vampiro, pues fiesta, que acabi la festa bé. Quan no et recomanaria que això passés? Quan us hagueu passat d'alcohol, algun dels dos, no? El que jo no recomanaria mai és que amb un calentón, amb una borratxera, acabessis al llit amb algú. Per què? Perquè probablement serà poc satisfactori, te'n recordaràs poc, el dia següent te'n pots penedir, no ets absolutament conscient de que la teva voluntat sigui pròpia i no fruit de l'alcohol, amb la qual fora de que hi hagi molt alcohol pel mig, el que el cos et demani, sempre i quan hi hagi aquest mínim de confiança en que no corres un risc físic i que realment l'altra persona et respecta.
Evidentment, hem de ser conscients. És igual que el coneguis o no, no? Però sí que el recordis, això és fonamental.
Fins a quina edat creieu que la gent gran té relacions sexuals?
Els que volen fins que es moren. Això, aquesta pregunta també l'hem fet moltes vegades.
Home,
no?
Han recordat que a més ens van enviar àudios i preguntes als avis, te'n recordes? I n'hi havia alguns que,
déu-n'hi-do. Sí, de fet els números diuen, clàssic, és veritat que aquí el que sempre recordem, no, és que la sexualitat varia durant la vida, no? Que si parlem de tenir sexe com quan el teníem amb 20 anys, en plan supererección i superpolvo ràpido, pim-pam, doncs probablement aquesta sexualitat sí que es va perdent una mica. Però sexualitat en el sentit de compartir, de carícies, d'estimulacions, de jocs, de petons, doncs és probable que la gent que realment s'estima el tingui tota la vida i desitjo que així sigui. Sí que és veritat que és el gran tabú, és difícil de parlar-ne perquè si el sexe ja és tabú a la tercera edat una miqueta més, com moltes vegades hem dit, però és veritat que cada vegada pues, es van obrint més i els números diuen una miqueta pues, que potser fins i tot amb 70 anys fins a un 30% de la gent fins i tot pot arribar a tenir relacions encara satisfactòries. No? I tenint en compte això, que tenim aquests números molt per sobre sense saber si parlem de gent que té parella o no la té, no? I preguntat molt que cadascú contesta pues, segons els seus tabús. Però bueno, s'ha de poder mantenir i l'important és que estiguis amb una parella que et vingui de gust i la manera la trobes.
Hi hauria algun tipus d'exercici per millorar el rendiment sexual a nivell físic o de menjar o d'alguna cosa específica?
A veure, explica els secrets, perquè jo crec que aquesta resposta es va interessant per molts oients.
Sí, la veritat és que coses específiques possiblement hi ha poquetes, no? Sobretot és practicar, no? Perquè practicant sexe el que fas és tonificar la musculatura vaginal, tonificar una mica, pues, totes les parts més, que més impliquen, no?, segons quina sexualitat. Però el que sí que és important és tenir un mínim d'exercici que ens permeti tenir capacitat respiratòria per tenir un acte sexual o per tenir una bona estona de sexe sense ofegar-nos o sense estar patint si ens infartarem o no, no? Evidentment, un estat mínim de salut és necessari i l'esport l'hauríem d'incloure dintre una mica d'aquestes necessitats de vitals, no? No cal uns esforços d'alta intensitat, no cal potser aixecar-se al gimnàs, però de les coses pues, que hi ha al gimnàs sí que s'ha de vigilar una miqueta amb tot el que són hiperpressives, no? Llavors jo què us diria? Vigilar una miqueta això que, i cuidar el sòl pèlvic. Llavors, coses que sí que es poden fer i que sí que cuiden molt el sòl pèlvic, pues, des de kegels, hipopressius, possiblement pilates, coses així que tonifiquen més des de l'equilibri, des d'una estabilitat, i que no són coses molt d'aixecament de pes, cuidado amb els steps, amb aixecament de pes, perquè tot això sí que deteriora molt el sòl pèlvic, i si no compensem amb un altre tipus d'exercici sí que podríem notar l'efecte contrari, tot i que físicament potser estiguem més bé. De fet, mèdicament sempre, per exemple, per fer un símil, no? Quan estem parlant d'una rehabilitació cardíaca, per exemple, sempre diem que cal poder pujar perfectament 3 pisos d'escales abans de reprendre, no?, les activitats sexuals. Una mica en el sentit de que sí que cal aquest mínim de poder fer, no? Una persona pues, que segons que té quin tipus de malaltia o que s'ofega fent esport, pues és fàcil que s'ofegui, no? I tots ens ha passat que per falta d'esport o d'estiraments fem la rampa en el moment més inoportú, no? O sigui que realment aquest estat de forma que et dona un mínim de flexibilitat i que et dona un mínim d'estar bé t'ajuda. La pregunta tenia aquesta dualitat, també ens preguntava per la dieta, no? Jo la dieta del dia a dia no crec que ens afecti, ja vam dir un dia que lo de los afrodisíacos a nivell alimentari pues, probablement és més un mite que una realitat. El que sí que és important és no fer menjar supercopiosos quan sabem que hem de fer exercici, en aquest cas, en l'àmbit sexual, no? Si jo menjo un plat amb moltíssima carn, amb moltíssim greix i amb uns postres de tortell de nata, és probable que tingui més ganes de fer migdiada o d'anar-me a dormir que de tenir
totalment,
sexe, amb
totalment.
La qual sí que és veritat que recomana això, dietes baixes en greix i possiblement també amb el punt d'alcohol si fa falta aquest de copeta o les dues copes que desinhibeixen, però com dèiem, sense passar-se. O sigui, a nivell de dieta jo diria que és més important en el dia i just abans que no pas en el dia a dia.
Potser més que la dieta, el que sí que pot ajudar a incrementar doncs, aquest desig o aquesta sexualitat és el fet de tenir confiança i seguretat, no?, amb un mateix i amb la parella, no? A vegades trobar-te bé, tu
sí,
també.
Sí, això ho dèiem un dia, no?, que en un programa del Paulo, desprendre fullabilitat, no?
Ah, això.
Sí.
Exacte.
Sí, tu tens la seguretat, no?, aquell dia, no?, que tu vas a sopar i dius, avui és que avui triomfo, avui passarà alguna cosa, no? Ja t'ho curres, ja sopes diferent, ja sí que et fots la copa però ja estàs més pendent del joc que no pas del menjar. També és veritat que quan tens un sopar que realment tens aquests postres assegurats, moltes vegades ja estàs més pendent del joc que del plat, no?
Exacte.
I que sí que hi ha aquesta predisposició que ens ajuda moltíssim. Però això sempre és el que dius tu, eh? Cal aquesta confiança amb l'altre, perquè si estàs patint per uf, si, què passarà? Bueno, també té, sempre parlem de la confiança, com si realment les parelles no estables no poguessin gaudir del sexe, i a vegades també penso que ni una cosa ni altra. Tenir confiança en algú no vol dir conèixer-lo molt, sinó tenir aquesta seguretat també en un mateix, que si jo en un moment donat vull dir que no, diré que no. Perquè a vegades hi ha moltes coses que passen, no perquè l'altre no pari, sinó perquè no diem que no. I això és important, que aquesta confiança sigui en nosaltres mateixos i, evidentment, una mica de sentit comú i de sisè sentit cap als altres, però sobretot aquesta confiança en nosaltres mateixos de saber parar i no seguir per complaure, penso que és bàsica per tenir aquesta tranquil·litat de que gaudiràs.
Com la confiança que tenim nosaltres tots els dilluns amb els nostres oients i amb la Laura, que fem aquí un triangle fantàstic. Una abraçada, Laura, i fins la propera setmana.
Gràcies, Raquel.